Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Rafinha està fent una temporada espectacular pels números i pel rendiment, fins al punt que, tot i no ser un futbolista amb un gran màrqueting al darrere, el seu nom sona com un dels candidats a la propera pilota d'or. Rafinha ha de ser en aquest tram final de temporada un futbolista fonamental a l'hora d'atacar els títols als que aspira el Barça. Per això, igual no calia escalfar més del necessari el superclàssic de les Amèriques d'aquesta nit. Li ha dit Rafinha a Romario que els fotran, Brasil a Argentina, una pallissa al camp i, si cal, a fora, i que pensa marcar, que es fotin, ha dit Rafinha, i la resposta del diari Olé ha estat automàtica. Cuti, Ota, ja saben què hacer, amb fotografies dels defensors argentins marcant a Rafinha. A Hansi Flick aquesta nit igual li costa dormir. Tanquem jornada de partits de seleccions, avui pendents dels partits dels sud-americans, partits de classificació pel Mundial. A les 9 tenim Bolívia-Uruguai en alçada. Bielsa ha dit que farà un 11 amb molts dels que no van jugar l'altre dia contra l'Argentina, per tant, Araujo podria ser suplent. I a la 1 de la matinada, Buenos Aires, Argentina-Brasil. Es presenta calent, com sempre, el superclàssico. Argentina lidera la classificació amb 28 punts, Brasil està tercer amb 21. Ara, a les 3 de la tarda, ha començat el letó i Espanya sub-19, amb Héctor Thor titular. Ahir Lewandowski només va jugar els darrers 25 minuts del Polònia 2, Malta 0. Aquí, a Barcelona, ja s'han incorporat a les ordres de Flick tots els jugadors que han jugat Nations League. Íñigo apunta a titular dijous contra Osasuna, Cubarsí ho té molt difícil. A l'Espanyol diverses coses. Trobada ahir Maoye, CTA, arrel de l'arbitratge de Mallorca. Després ens explica el Quique Iglesias, però l'Espanyol sembla que ha quedat satisfet amb la trobada i les explicacions rebudes. Pendents també dels internacionals, avui juguen Kral i Omar. Al Girona, pendents avui de Yangel, Miovski i Krejci, que juguen també amb les seves seleccions. Cueix encara l'arbitratge del clàssic femení. Sorprenents declaracions de la presidenta de la Lliga, Beatriz Álvarez, al diari Esport. Ha dit que el nivell de les àrbitres de la Lliga és de tercera ref. Sort que ho ha dit ella. Demana que s'implementi el VAR i que no només xiulin dones a la Lliga F, que sigui una qüestió de capacitat i no de gènere. En bàsquet, el Barça té avui partit d'Eurolliga, rep el Bayern, el Barça 5è, el Bayern 8è, però estan empatats a victòries. També avui juga el Manresa, Champions, ha de guanyar la pista del Tenerife i esperar que la Reggiana perdi davant del Petkim Sport. Segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya en marxa, entre Banyoles i Figueres. En tennis, Paula Badosa abandona Miami, han tornat malauradament els problemes a l'esquena. I ha mort Joan Aguilera, als 63 anys, un dels tennistes més talentosos que ha donat el tennis espanyol. Va arribar a estar al 7 del món, primer espanyol en guanyar un Masters 1000 a Hamburg en una mítica final contra Boris Becker l'any 90. Descansi en pau. Avui comentarem la jugada amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, balla parella, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, els més habituals contra Osasuna o contra el Girona. Està al 50% ara mateix aquesta enquesta. En clau espanyol, esteu més tranquils després de la reunió MAU-CTA? Sí, 8%, no, 92%. I en clau Girona, creieu que el Girona puntuarà a Montjuïc? Sí, 40%, no, 60%. Marc Peirés al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
I tu, què piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
No ha llegado todavía la niña, y si...
No le ha pasado nada.
Y sí, vamos a dormir, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Es
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem l'Esports Cope d'avui dimarts, que hem de tancar la jornada de partits de seleccions, així que estem pendents dels futbolistes que es van incorporant i dels que han de jugar encara. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Que avui ja Hansi Flick ha tingut un bon grapat d'internacionals a les seves ordres, eh?
Sí, avui han tornat tots els internacionals d'Espanya, el de França i el de Holanda, Koundé i Frenkie de Jong, i a més Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. Tots han entrenat ja a les seves ordres, aquest matí a les 11, entrenament normal, així que ja recupera un bon grapat, com deies, de jugadors que a més molts d'ells són titulars. Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal i Koundé són titulars, així que els té, han tornat bé. No es passa patit cap lesió, que és el més important per Hansi Flick, i avui hem vist imatges de l'entrenament i estaven entrenant amb normalitat. Hem vist un Hansi Flick molt content i somrient a les diferents exercicis que ha mostrat el Futbol Club Barcelona, o sigui que satisfet amb aquesta aturada, que podria haver estat molt pitjor com altres aturades d'altres anys.
Sí, dels dos tocats, dels que estem pendents, Íñigo i Cubarsí, també hem d'anar actualitzant dia a dia. Víctor, diríem que Íñigo apunta titular dijous contra Osasuna i que Cubarsí ho tindrà difícil, no?
Sí, Cubarsí gairebé impossible, perquè porta dos dies portant de setmana amb dos entrenaments, i dos entrenaments que Cubarsí no els ha fet. Ha treballat al marge, no ha sortit amb els seus companys, queda la sessió de demà, però segueix amb aquestes molèsties del seu turmell dret, molèsties que l'impedeixen entrenar amb normalitat, així que és gairebé impossible que arribi pel partit de dijous. L'objectiu ja seria diumenge a casa contra el Girona, i el que sí estarà és Íñigo Martínez. Porta dues sessions, dos entrenaments complets, el d'ahir i el d'avui, ha superat les seves molèsties al genoll, per les que no va anar amb la selecció, i estarà 100% per ser titular aquest dijous a Montjuïc contra Osasuna a les 9 de la nit, i a més l'acompanyarà, amb les baixes que hi ha i les circumstàncies que té Hansi Flick, doncs Eric García, que també està al 100%, sí que seran la parella de centrals, que són els únics dos centrals que té al 100% i disponibles ara mateix Hansi Flick a la seva plantilla.
Demà esperem a Lewandowski, que va jugar, va ser suplent, va jugar 25 minutets en Polònia.
Sí, no va marcar el partit de la setmana anterior, sí que va marcar, va jugar els 90 minuts amb gol, donant la victòria, l'1-0 del partit el va fer ell, i ahir va ser suplent, va jugar aquests 25-26 minutets sense gol, però està bé, recuperat. És veritat que la setmana passada divendres saltaven les alarmes perquè se'l veia una mica coix, però no, era només a l'acabar el partit, lo típic després d'acabar un partit, però està bé. Robert Lewandowski tornarà demà i podrà ser i serà titular aquest dijous contra Osasuna Montjuïc.
I avui ja ho hem dit en titulars, Héctor fora el tenim jugant amb la selecció sub-19, i aquesta nit i matinada els sud-americans. A partir de les 9, Víctor, tenim Bolívia-Uruguai en alçada.
Sí, a 4.000 metres, a més de 4.000 metres sobre el nivell del mar, a la ciutat de La Paz, a Bolívia. Bolívia-Uruguai van perdre 0-1 contra Argentina la setmana passada, així que necessiten guanyar, necessiten la victòria. Bielsa, el seleccionador d'Uruguai, ha alliberat alguns jugadors, però no a Ronald Araujo. Es deia que potser podria alliberar a Ronald Araujo, com van perdre contra Argentina. És un partit important, necessita Araujo, és capital al seu 11, i el que veurem és, escoltem a Bielsa, si a lo millor aquesta vegada el té Araujo, però a la banqueta, si a lo millor no el treu de titular.
Ya sabemos que jugar ya no es en La Paz, sino por encima de 4.000 metros siempre aumenta la dificultad de un enfrentamiento. Pero bueno, nosotros seguramente no van a jugar futbolistas que hayan jugado hoy, algunos sí, otros no. Nuestra posición de ir a ganar el partido, ¿no?
Per guanyar el partit li haurà de posar una mica més de ritme la selecció d'Uruguai que el ritme que porta Bielsa a les rodes de premsa. Veurem si Araujo és titular o no, i a partir de la 1 de la matina d'hora nostra, Víctor, el superclàssico. Argentina-Brasil, un superclàssico que s'ha encarregat d'escalfar una mica Rafinha, eh?
Sí, en un podcast amb Romario, amb la llegenda brasilera. Rafinha ara és titular indiscutible a la selecció de Brasil, és un dels jugadors clau, el jugador del moment brasiler. L'altre dia ja va jugar els 90 minuts marcant, i en aquesta prèvia doncs ha parlat a un podcast amb Romario, on han escalfat l'ambient perquè li deia que, com no estava Leo Messi, tenien opcions de guanyar, tenien opcions d'emportar-se aquest partit, i deia a Rafinha que sí, que a més guanyaran ja amb contundència i que hi marcarà. Així que Scaloni, el seleccionador seleccionador d'Argentina, l'ha rebaixat una mica aquesta tensió i una mica les pulsacions de Rafinha.
Recuerdo la imagen después de la final de Copa del 2021 de Leo sentado con Neymar en la escalera del Maracaná y esa es la imagen que nos tiene que quedar a todos. Con eso dice todo, el mejor jugador del mundo y posiblemente el segundo mejor jugador del mundo juntos, siendo amigos. Y todos tenemos un conocido, algún amigo brasileño, yo he jugado con un montón y me llevo muy bien. No tiene por qué pasarse de ahí.
I Brasil, que va guanyar l'altre dia 2-1 contra Colòmbia, va marcar precisament Rafinha, va jugar els 90 minuts de penal, després Vinícius va donar el 99 el gol de la victòria contra una Colòmbia de Luis Díaz, per cert, que és jugador que agrada al Futbol Club Barcelona, i s'espera que sigui titular aquesta matinada Rafinha, i que tornin demà dimecres, estaran volant a aquesta hora en un avió privat, tant Araujo com Rafinha, que tornin a Barcelona almenys per estar a la banqueta dijous, i si vol Hansi Flick donar-li minuts, no sé ben si de titular, però segur el necessitarà la segona meitat.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
Adéu, que vagi bé. Tenim ara el tècnic argentí, el míster Jorge D'Alessandro. Míster, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joan.
Buenas tardes. Igualmente, como siempre, míster. Bueno, que estamos pendientes esta noche de las eliminatorias suramericanas en clave Barça de Araujo y de Rafinha. Primero te pregunto, tenemos Bolivia-Uruguay a las 9 de la noche en Bolivia, en altura. ¿Es realmente tan complicado jugar en altura, míster? ¿Afecta tanto?
Sí, sí, es absolutamente una trampa, una emboscada, pero ya no a nivel, digamos, de lo que la palabra implica, ¿no? Implica que estás luchando contra algo que no puedes dominar, que es la climatología, es la altura. Y ellos están utilizando un espacio que le está viniendo muy bien, están consiguiendo auténticas hazañas deportivas, pero ayudados por la diosa naturaleza. Y jugar ahí es muy, muy, muy complicado, ¿eh? Sí. Muy, muy complicado por muchísimas razones. Primero, porque el balón tiene otra textura y otra velocidad, que se hace absolutamente indominable. Imaginar, esto es para que los que nos están escuchando, es como jugar en cualquier playa de Cataluña con una pelota de Nivea. Es casi imposible su control. Y después, evidentemente, el cansancio que provoca la altura en el agotamiento, ¿no?
Ya, bueno, vamos a ver si Bielsa coloca Araujo de titular o no, igual le da descanso que ya jugó el otro día, y luego tenemos a la una de la madrugada el Argentina-Brasil, míster, que eso siempre es una guerra, siempre es una batalla, pero es que Rafinha se ha encargado de calentarlo un poquito más de la cuenta, ¿eh? Y ya Olé hizo un tuit ayer diciendo Cuti, Ota, ya saben lo que tienen que hacer, sufrimos un poquito, ¿eh?
Bueno, evidentemente, lo que hay que comprender, yo comprendo a Rafinha. Rafinha se ha constituido en estos últimos 6 meses en lo que él siempre ha soñado, ser un desde niño, ser un ídolo y ser, digamos, la llave maestra de un Brasil. Él tuvo muchos, muchos jugadores por delante de él, llámese Vinicius Junior, Rodrigo, el mismísimo Neymar, Richarlison, etcétera, etcétera. Todos estos jugadores siempre han partido con una ventaja. Y Rafinha, en 6 meses... se corona en el jugador más importante de Europa y los ha pasado por encima a todos estos monstruos que he nombrado. Y claro, él se ha constituido en el auténtico líder que necesita Brasil. Esto es inimaginable para la afición del Barcelona, que no entienden esto, lo que significa ser el líder de la selección brasileña. Y esto lo ha asumido y creo que él está dando la vida por su selección. Y creo que está en un momento ideal para asumir este rol.
Sí, es increíble el salto de calidad que ha dado este futbolista, la temporada que está haciendo, convertido en pieza clave en el Barça, pero es que es lo que tú dices, es ahora mismo uno de los jugadores claves también de la selección brasileña.
Evidentemente, pero hay que interpretar, pido un momento de atención, porque un jugador en Sudamérica, Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, lo primero en su vida es su selección, por encima de cualquier aspecto materialista. Entonces, Rafinha, que estaba luchando contra el destino del fracaso, y lo digo así con toda la dureza que esto le conlleva, le ha ganado el destino y se convierte en un periodo de 6 meses en el jugador emblemático de Brasil. Esto es incalculable, esto no es valorable en dinero, ni en un supercontrato ni en una ficha, ni el mismísimo Balón de Oro. El Rafinha ha conseguido todo y no quiere defraudar, y él sabe que todo pasa por esta gran cita en el Monumental. Sí. Hoy si gana Brasil en Argentina, es un salto cuantitativo y ha surgido un nuevo líder. No sé si me estoy versionando muy bien y mi relato llega a lo que significa lo de Rafinha hoy. Y no es traicionar al barcelonismo, por favor, ni mucho menos, porque el Barcelona le ha dado esta posibilidad. Pero evidentemente él siempre llevará de sangre. El primer paso es el poder representar como un líder natural a la selección brasileña, lo máximo para su vida.
Totalmente, sí, sí. Bueno, que le salga buen partido, que vuelva sano y ya para encarar el tramo final de temporada, mister, que no sé cómo lo ves, con el Barça muy bien posicionado para atacar todos los títulos, la Copa, la Liga, la Champions, y vamos a ver qué es lo que pase, cómo acaba esto.
Bueno, soy muy optimista, lo que sí ha sido una emboscada el partido del jueves próximo.
Ya.
No me ha gustado. No me ha gustado la decisión que ha tomado el comité de competición de la serenidad con que se juegue, teniendo en cuenta que el Barça va a jugar mermado. Eso es una verdad, ¿no? Eso es una evidencia.
No, no solo eso, mister, sino que después, en menos de 72 horas, recalco lo de las 72, tiene que jugar contra el Girona también.
Sí, efectivamente. Pero bueno, esto le ha sucedido ya también al Madrid, esto, y viene sucediendo también en otros tiempos, ¿no? Esto no podemos, yo no quiero caer en esta trampa. Esto es muy de analistas bufanderos. Yo no soy un bufandero, soy un analista.
Okay.
No quiero caer en esta trampa. Y aparte, el Barça tiene una plantilla para hacer rotaciones tal cual. Pero esto en igualdad de condiciones. Lo que no es en igualdad de condiciones, Juan, es que el Barça juegue el jueves con sus grandes jugadores fuera del continente. Me parece una barbaridad, pero bueno, una vez dicho esto, que lo debía decir, porque no estoy de acuerdo, sinceramente, no estoy de acuerdo y me ha parecido una auténtica trampa, una pequeña piedrita en el Barcelona para ver si son capaces de hacernos descarrilar, ¿no?, en este momento. Y con respecto al equipo, mis tres claves son Hansi Flick, que ha dado un nuevo estilo al equipo. Creo que tus oyentes no tendrán ninguna duda, y evidentemente los tengo que decir que no tenía ninguna animosidad contra Xavi Hernández, por favor. Pero por favor, creo que el tiempo me ha dado la razón, y aquel eslogan que utilicé, y no lo dije de una manera metafórica, sino real, que en 15 días cambiaba aquel Barça. ¿Recuerdas aquello que te dije?
Sí, sí, sí.
Es decir, profesionalmente, y creo que el tiempo me ha demostrado que con esos mimbres el equipo era capaz de hacer lo que está haciendo. Primero, Hansi Flick. Segundo, que el Barça ha encontrado un líder único que se llama Pedri. Tú dudabas en un momento, tus analistas también, porque los he escuchado, pero el único que apostó por Pedri hace exactamente, aproximadamente un año, creo que es quien te habla. Dije que iba a ser la columna vertebral de este nuevo Barça. Creo que el tiempo me está dando la razón. Y por último, la trampa del fuera de juego. La perfección del mecanismo y de los automatismos. Es decir, el fuera de juego, que es un arma aparentemente de riesgo, se ha transformado en un arma letal para cualquier rival, porque no son capaces de contrarrestarlo. Y la gran virtud que tiene este Barça, yo vi en un partido, uno de los últimos, el Barça cambió dos veces la pareja de centrales con cuatro jugadores diferentes, y en ningún momento se desajustó la línea de fuera de juego.
Lo tienen bien trabajado.
¿Qué significa esto?
Sí, está bien trabajo.
Claro, quitó los dos centrales, puso otros dos durante el transcurso del juego, Y mantuvo la perfección. Esto es que no hay ningún engaño, esto es que es una realidad, esto no es una casuística. Y eso es lo que tiene que reconocer el Barcelona, que son para mí mis tres claves: entrenador, Pedri y el arma letal, el fuera de juego.
Perfecto. Vamos a ver cómo acaba la temporada y lo iremos comentando. Mister, un placer como siempre, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Ara Oliveros, agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Aquesta nit, Rafinha al Monumental de Buenos Aires, Argentina-Brasil, que comença a la una de la matinada, hora d'aquí, Movistar. 20 graus de temperatura, cel clar, estadi ple. Ahir es van esgotar les entrades per una capacitat de 85.000 espectadors, que han pagat entre 80 i 140 euros al canvi. El sou mitjà mensual és d'uns 600 euros a l'Argentina. I Rafinha acaparant el focus. És el capità i l'estrella de Brasil, i a més no s'ha tallat en una entrevista amb Romario, 59 anys, per cert, i físicament es conserva molt bé, cabell blanc, però la resta sembla el mateix. Romario mirant una fulla de paper, una xuleta, i preguntant i provocant a Rafinha. I dues paraules que ha fet molt de mal a l'Argentina. Pogada neles, que s'hi donaran una pallissa dins i fora del camp, que s'hi marcarà un gol, diu Rafinha. I fa seva la frase de Romario: fúdase eles, que es fotin. Rafinha, doncs, imatge i focus d'atenció aquesta nit al Monumental de Buenos Aires. Que tot li surti bé, que sobretot no es lesioni, que descansi, que no jugui dijous i estigui a tope diumenge contra el Girona. Fer de rates, ahir vaig dir Les Palmes en lloc de Girona. Ah, Rafinha, curiositat, prefereix xurrasca abans que paella. Una de la matinada, doncs, sorteig de camp al Monumental, els capitans Otamendi i Rafinha, i l'àrbitre el colombià Andrés Rojas. I el que dèiem, Rafinha, que faci un bon partit i, sobretot, que no es lesioni.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Sí, senyor, sempre toquen fusta. 3:25, pausa i més coses a Esports Cope.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un parell de coses abans del debat. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
L'enrenou sobre el procés d'adjudicació de les seus pel Mundial del 2030.
Sí, una informació del Mundo, que publica dos esborranys de la comissió que avaluava les seus pel Mundial del 2030. La cosa és que el 25 de juny del 24, Vigo estava dintre. I 48 hores després, Vigo estava fora i Anoeta, a Sant Sebastià, dintre. La joia de la corona d'aquesta informació del Mundo és un àudio filtrat de la reunió on es descavalca a Vigo i a Balaïdos. Sentirem la veu d'una de les components d'aquesta comissió d'avaluació, Maria Tato.
Vamos allá. Vamos a intentar meter valores en el este a ver qué nos queda.
Vale, dame un segundo.
La primera prueba de las 800 que haremos es que nos cuadre con los resultados. Vamos a pensarlo, porfa.
Es que claro, es que dice, dispone de ubicación y conexiones estratégicas.
Pues tienen como Marruecos, no tienen una mierda. Te estamos jodiendo la mañana entera.
No, no te preocupes.
Sí, me parece bien. Lo que pasa es que esto va a ser más lento de lo que nosotros vamos a pensar. Entonces,
sí, ¿tú crees que está esto por mañana para hacerlo con esta gente?
¿Y lo vamos a hacer? Como hay que mirarlo, porque esto no es ponerlo a huevo, creo. ¿Puedes tú hacer esto ahora de las series o te rompemos el día?
Vamos a meter valores en el Excel hasta que nos cuadren los resultados.
Això hauria de ser al revés, no? Tu vas posant els valors i després a veure quines seus et surten, no al revés.
Aquí és al revés. Tu fas anar perquè surti el que tu vols.
Clar.
Val a dir que amb l'arribada de Lauzan a la presidència de la federació, membres d'aquesta comissió, com Fernando Sanz o Jorge Mowinckel, van anar fora. Maria Tato continua dins l'organigrama de la federació. La indignació a Vigo està totalment justificada, la porta al capdavant el seu alcalde, Abel Caballero, però el tema amenaça amb tenir més derivades, perquè, segons que informa Isaac Fouto, FIFA i Federació estan treballant per fer seus del Mundial a Vigo i València. Quin és el problema? Que Espanya té assignades 11 seus pel Mundial i no poden tenir més. Per tant, si es repesca a Vigo i o València, una o dues de les actuals seus designades han d'anar fora. De moment, el que diu la federació és que aquests esborranys no eren documents definitius.
Recordo que són seu al Camp Nou i Cornellà al Prat. Després li preguntaria al Quique Iglesias si hi ha inquietud a l'Espanyol. I un altre embolic, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que acueix encara l'arbitratge del Clàssic Femení amb unes polèmiques declaracions, per mi, sorprenents, de la presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez.
Sí, segueix portant cua la polèmica del Clàssic a la Lliga F després del gol anul·lat a Jana per un fora de joc inexistent quan el marcador era d'empat a un. Més reaccions sobre aquest tema, la presidenta de la Lliga, Beatriz Álvarez, ha donat la seva versió al diari Esport. No li falta raó quan diu que l'error de Montjuïc agafa més volada per l'impacte que té un Barça a Madrid. En aquest sentit, recorda que ja porten temps donant veu a la situació arbitral. Encara, diu, queden reptes per davant i obstacles a superar, i obre un meló, un escenari, amb aquestes declaracions, amb la forma i l'arribada de les àrbitres a la Lliga F.
La federación trató de apostar por promover el arbitraje femenino y yo creo que es un error promoverlo en la élite. Debes promoverlo en la base, que cada vez haya más mujeres árbitras y que eso haga que con la experiencia y la capacitación lleguen a la élite muchas más mujeres, ¿no? Pero no impulsando a árbitras que por su capacitación o por su nivel no deberían estar arbitrando en una liga profesional.
Sorprèn, si més no l'opinió.
Eres partidària de que xiulin àrbitres homes.
Sí, també, però reclamant diu que només són les àrbitres dones, però sorprèn aquesta opinió de la presidenta de la Lliga F. De fet, ho escoltàvem ahir, les queixes del vestidor del VAR seran més per la falta del VAR i que sigui una realitat la temporada que ve. Serà possible demà. Hi ha una reunió de treball entre el CTA, la federació i els clubs, on la responsable del futbol femení, Yolanda Parga, la parella sí de Mejía Dávila, proposarà un VAR més econòmic, un VAR low cost aprovat per la FIFA.
Dos quarts de quatre. De seguida obrim debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya. El dissabte 5 i el diumenge 6 d'abril gaudeix de curses espectaculars de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock, la graella i visita el pit lane. Tot a partir de només 10 euros al cap de setmana. Compra ara les entrades a circuit.cat. Vinga, obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Què tal, Joan? Com estamos?
Molt bé, amb el Tomàs Guas. Hola, Tomàs.
Hola, Xato, què tal?
Molt bé, vaya parella. Hem de tancar la jornada de partits de seleccions. Avui juga Uruguai contra Bolívia, en alçada i tal, i superclàssico de les Amèriques, Argentina-Brasil, que ja viene siempre Emilio calentito, i Rafinha s'ha encargado de calentarlo un poquito más. No sé si hacía falta.
Bueno, está bien, es extraño en un futbolista como Rafinha, pero está bien. Claro que cuando tú te pones a conversar con Romario te puede pasar cualquier cosa, ¿eh? O sea que...
Sí.
Ya sabes por qué le gustaba tanto Castelldefels en lugar de Endoven, ¿no? O sea que...
Sí, hombre, hay una diferencia, ¿no?
Él decía que cada vez que abría la persiana de su cuarto, ¿me entiendes?, en Castelldefels... Sempre encantava el que havia fora.
Sí, a veure si podem millorar una mica el so de l'Emilio, que ens arriba amb alguna dificultat. També, no sé si és en aquesta entrevista, Tomàs, o en una altra, a Rafinha li han preguntat recentment, què prefereixes, Leeds o Barcelona?
S'ha de fer una entrevista, el tio li pregunta. Sí. El tio que li pregunta és el que les dice, ¿cómo está esto?
Sí.
Ai, Déu meu. No, home, jo recordo l'Albert Hernán, gran home, gran personatge de directiu del Barça de l'època, que va venir a Barcelona un Mercedes propietat, o en fi, no sé, del Romario. I no havia res, ni documentació ni res. Només hi havia unes calces de senyor al maleter. Era tota la documentació que hi havia allà. No, sí, personatge de por, però és que és el que diu l'Emilio, que el Rafinha és un tipus... Es va posar incondicionalment al costat de Vinicius quan va començar el merder dels crits,
sí.
I és un tipus amb una sèrie de... Ara, ja, anar a jugar a Buenos Aires i dir, vamos a destruir...
Una paliza dentro y fuera del campo y tal. Sí,
són ganes de tenir un partit mogut, sí. Jo no, és a la una, perquè això
a la sí.
Matí ja no m'agafa. Però el vull veure, perquè realment allò... No. Potser d'aquells no juguen ni un després de dos mesos.
No, és per veure el partit d'aquesta nit. Emilio Rafinha, es increíble cómo ha explotado este futbolista este año, pero además de en lo futbolístico, es un tío que ha sacado un carácter como de líder que no sé, que no, yo no se lo sabía ver hasta este año.
Bueno, yo que no sé, ¿eh? Igual me lo estoy inventando, pero yo creo que lo de Nico Williams le provocó mucho, ¿eh?
Ya.
O sea, yo creo que aquello le hizo mucho daño, porque... Primero, por lo que tú lees y de la manera que habla él, parece que es de los futbolistas que te debes de creer que de niño quería ser del Barça, ¿sabes? O sea, porque cuando llegó aquí el tío estaba en el cenit de su petición y quería demostrarlo y hizo declaraciones diciendo yo quiero ganarlo todo con este equipo y tal, y luego vio que hasta le hacían una foto a Nico con su camiseta y tal. Yo creo que eso provocó mucho. Y también es verdad que supongo que debe formar parte de ese núcleo a los que Hansi Flick ha cogido de alguna manera por su cuenta y les ha dicho, ustedes cinco son los míos, ¿vale? Y yo creo que eso, junto, repito, al tema de la preparación física y todo esto que va muy muy ligado a un gran rendimiento por parte de Pedri, por parte de Lewandowski, por parte de Rafinha, por parte de Jong, ¿no? Yo creo que buena parte de esa explosión viene d'ahí, no?
Clar. Sí, aquest noi amb el que va viure l'estiu, Tomàs, podia haver fet dues coses. Una, rebotar-te, o dos, revelar-te. I el tio s'ha revelat i està fent una temporada espectacular.
No, home, jo no sé lo lluny que va estar del Barça en un moment determinat, però que va haver-hi un temps que si penses que t'aixeques un dia o digues l'han traspassat a l'Arsenal, tu creus, no?
Sí, no si només pagava... tu creus, sinó que molta gent, o a la majoria de gent, sí. No li hagués fet res.
No, realment no. Jo recordo que fa, a finals de gener, principis de febrer, que vam parlar, Lamin, tal, los 30 goles d'Mbappé, el Nico Williams i tal, dic, escolti, una cosa, i aquest Rafinha, a mi em sembla que era el millor. De la mitja temporada que parlàvem, jo crec que el millor jugador de la Lliga Espanyola ha sigut ells, però sens dubte, no? I coño, és un canvi extraordinari, no? És aquestes coses que no s'entenen, i després ho portes a la qüestió internacional i dius, coño, Rodrigo, Vinicius, Rafinha, Draga, i coño, aquest Brasil sembla que siguin paraguaios del sur, o sigui, no juguen, és un partit de l'altre molt tou, molt sense cap cosa, a veure avui, no? Perquè per talent tenen tot el que vulguin, no?
Sí. ¿Queréis decir algo del lío de las sedes del Mundial, Emilio? Que con esto hay que ser muy riguroso, porque hay mucho en juego. Una ciudad de ser sede mundial o no, es muy importante.
Sí, pero sí, claro, pero a ver, pero yo no sé si esto es de la era Rubiales o de cuándo es, pero a ver, tratar de conseguir una sede a base de mentiras me parece una cosa que tiene las patas muy cortas, ¿no? O sea, que en ese sentido no sé qué necesidad había, ¿no?, con la cantidad de ciudades y estadios y tal que hay en España, falsificar datos para ganarlos, ¿no? O sea, me parece una chapuza muy propia del futbol espanyol, des de luego.
Clar, és que Tomàs, escoltant els àudios, l'àudio que acabem d'escoltar, clar, aquí el tema va al revés. No has de fer primer una llista tancada i després veure com ho fas per justificar-ho. Has de veure quins mèrits té cada seu i cada estadi i adjudicar les seus en funció d'això.
I és tan difícil, això? A mi el que em sorprèn, tot el que sóc futbol espanyol / despatxos, no hi ha res normal. No hi ha res normal. És una cosa que dius, vostè fa un Mundial, i més compartit amb altres dos països, i amb tres partits a Amèrica per la conya del centenari. Oiga, que segur que hi haurà una baralla entre Sevilla i jo què sé, molt bé, Vigo, estupendo. Ara, els tios que porten això, tu tens notícia d'una cosa que vingui del futbol espanyol normal?
S'ha de ser rigorós amb això, molt rigorós.
Home, coño, és que, clar, i no és tan difícil, de discutir, senyores, sentémonos, aquí no pot haver-hi seu a cada
ciutat. Hi ha gent que es quedarà fora, això.
Evidentment, però, coño, escolti una cosa. Fem les coses una mica amb una certa, amb un cert sentit comú, que no tenen cap ni els que són ni els que hi han abans.
Sí, Emilio.
No, però és que, a veure, Joan Tomàs, lo vivimos cada mes, casi cada semana.
¿Pues lo que te digo?
O sea, el periódico ahora, hace media hora, acaba de publicar una información brutal de Toni Frieros contando toda la manipulación de la creación de la empresa esta del Moldavo y tal para hacerse con la cobertura de móviles o de digital o no sé qué. Y es toda una mentira. O sea, han engañado a una compañía catalana para poderlo conseguir. Es brutal. Tenéis que leerlo. Es increíble.
Sí.
¿Entiendes? O sea, es decir, es lo que dice Tomás, es que todo es perpéntico y nunca pasa nada.
Todo es una broma que dius, ni fent, volent ho fer, ho fas tan barruer i una cosa tan estranya que dius, vagin.
Sí. En fi, senyors, ho deixarem aquí de moment, seguirem comentant la jugada i a veure què passa avui al Monumental amb aquest espectacular Argentina-Brasil, que no prengui ningú mal i que veiem un bon partit.
Sí, això.
Emilio, Tomàs, gràcies als dos, eh?
Adéu.
Hasta luego.
Adéu, que vagi bé. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça s'ha de posar el dia a la Lliga i jugarà amb els que pugui per continuar manant a la classificació. Ho viurem amb la passió de sempre.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest dijous, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Osasuna.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ben minuts i arribarem a les 4 de la tarda. I està aquí el Quique Iglesias amb la informació de l'Espanyol. Hola, Quique, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
Avui vens carregat, eh? Portes la bossa plena, eh? De notícies.
Comença i jo començo a disparar.
Doncs hem de començar per aquesta reunió d'ahir a Madrid entre Mao, el CEO de l'Espanyol, i els àrbitres. Com va anar? Com va anar?
El CTA, ja prevista des de la setmana passada, finalment ahir la cita va ser a Madrid, a la seu del CTA, amb Clos Gómez i Medina Cantalejo. Satisfacció per part de l'Espanyol. Els hi van donar totes les explicacions sobre l'arbitratge de Quintero González i del Cerro Grande a Mallorca fa 10 dies. Sensació de que la cosa anirà plàcida d'aquí a final de Lliga i sensació també, sense haver-ho demanat explícitament, que Quintero González i del Cerro no tornaran a xiular l'Espanyol d'aquí a que acabi la temporada. Així que, de moment, tranquil·litat en aquest sentit, de manera arbitral, sobretot també de cara al partit del proper dissabte.
Molt bé. Tema un ventilat. Un altre tema del que parlàvem ara al debat, sí, i que ens explicava abans el Gil, tot l'enrenou aquest al voltant de l'adjudicació de les seus del Mundial 2030, que imagino que l'Espanyol, quan veu que aquí hi ha avall, hi ha certa inquietud.
Sí, perquè el camp de Cornellà Prat ha de fer alguna que altra modificació i no és un dels més valorats. És a dir, no li trauran el Mundial al Bernabéu, al Metropolitano, al Camp Nou, a Sevilla.
El Camp Nou serà seu si està acabat.
Si està acabat. A la Cornellà està allà. Però no, amb l'Espanyol em diuen que estan segurs, que han fet trucades, que saben que això és un escàndol de magnituds grans, però que, de moment, Cornellà el Prat està tranquil·lament ficat dins de la rotació del Mundial. És tan bona la relació ara mateix de la Federació amb l'Espanyol que no fa pinta de que la cosa vagi a malament, perquè ha transcendit aquest matí que el 3 de juny, l'Espanyol i la Federació estan parlant perquè sigui seu al camp de Cornellà de l'Espanyol Anglaterra de la Nations League femenina. En definitiva, l'equip de Montse Tomé, que jugaria a Cornellà el dia 3, i 4 dies després, Andorra-Anglaterra, de classificació pel Mundial, hooligans, batlloris i companyies allà.
Home, a mi m'agradaria
anirem tots plegats i podríem fins i tot gaudir d'alguna altra entrada per aquí entre els nostres oients.
Molt bé, doncs Cornellà que pinta que es mantindrà com a seu del Mundial 2030, que aviat serà la seu de partits importants de la selecció espanyola femenina, aquesta Anglaterra-Andorra. I anem amb el protagonista del dia a l'Espanyol, que és Pablo Ramón, que ha parlat aquest matí, no?
Sí, va jugar l'altre dia uns minutets amb el B, amb aquell partit de la Copa de Catalunya, i un Pablo Ramón que està recuperat. Té l'alta mèdica, té l'alta competitiva, després de 11 mesos de baixa. Pablo Ramón, que diu paraules sàvies. En 10 segons, vol jugar.
Sí, o sea, yo siento que ya estoy al nivel de los compañeros. Obviamente siempre te falta a lo mejor un poquito de ritmo que vas cogiendo pues en estas semanas, pero ya te digo, yo ya estoy a la disposición del entrenador. Lo que decía el entrenador, y cuando quiera meterme, pues yo estoy preparado.
S'ho ha mirat una mica des de fora, tota la participació de l'Espanyol en aquesta lliga, més des que va arribar el mes de gener, i jo li feia aquesta pregunta. ¿Se salva el equipo?
Seguro. Ya habéis visto la progresión que tiene el equipo, todavía tiene encima más margen de mejora, el equipo cada día está mejor. Dentro, sobre todo en el vestuario, he visto un equipo muy unido, que cada día quiere más, y yo creo que se está reflejando en los partidos. El equipo compite todos los partidos contra cualquier rival y, por supuesto, que el equipo se salva.
Tant de bo que sí. Acabo. Kumbula va jugar 23 minuts ahir en l'Albània 3, Andorra 0, i avui pendents de Kral, que juga amb la República Txeca, Gibraltar, i d'Omar, que tant de bo debuti amb Marroc contra Tanzània a casa.
Pablo Ramón ja està aquí i s'està començant a configurar, sí, ja l'Espanyol de la propera temporada. No? També, sí, aquí que tenim alguns noms que no estan encara anunciats oficialment, però que ja està fet que jugaran a l'Espanyol.
Es donen per fets, ho va dir el Javier de Aro i ho puc confirmar. Miguel Rubio, central del Granada, arribarà per 3 temporades lliure al company de defensa de Manu Lama, el fill de Manolo Lama. Transcendit també el fitxatge de Marcos Fernández per 3-4 temporades, davanter del Betis B, de Cambrils, de la cantera del Nàstic, i també es parla d'un interès, jo penso que es farà, pel migcampista de l'Eibar, Mateus Pereira. Va jugar amb l'Atlètic fa uns anys. Arribarien tots tres de manera gratuïta, vol dir sense pagar traspàs, al igual que Pablo Ramón, que va arribar el mes de gener, tot i que estava lesionat.
Molt bé, doncs l'Espanyol de la propera temporada, que va agafant forma. Això a l'Espanyol, Kral i Omar són els dos internacionals que juguen avui a l'Espanyol, i al Girona, Edu, avui estem pendents d'Angel Herrera, de Miovski i de Krejci, no?
Són els últims partits d'aquesta finestra de la fase de classificació pel Mundial de 2026. Miovski, que l'altre dia va veure porteria, va jugar els 90 minuts contra Liechtenstein, juga avui contra País de Gales a 9:15. Umiovski, que no deixa de ser curiós, amb els 4 gols que porta amb la seva selecció, suma els mateixos gols que porta amb la samarreta del Girona aquesta temporada, 2 en Lliga i 2 a la Copa del Rei davant l'Extremadura. A la mateixa hora també en clau Girona, de cara al derbi del diumenge a Montjuïc i com pot afectar el virus FIFA a Mitchell, la República Txeca visita Gibraltar, pendents de si tindrà minuts Krejci, després de jugar el passat dissabte tot el partit en la victòria per 2-1 contra les Illes Feroe. L'últim en jugar i en tornar a Girona serà el migcampista Yangel, partit vital el que té per davant Venezuela aquesta matinada a la 1 hora nostra a casa contra Perú. Yangel no va participar en l'última derrota contra l'Equador, però avui podria tenir minuts davant Perú. De fet, molts mitjans sud-americans els situen a l'11 del tècnic Fernando Batista. D'altra banda, aquest matí ja s'ha incorporat amb l'equip de Mitchell Sigankov després dels dos partits contra Bèlgica a la Nations League.
Gràcies, Edu.
Abraçada.
Fins aquí al futbol. Fem una pausa i després parlem de bàsquet. Ens espera protagonista. Estem trucant a Toni Valle, és el portaveu dels Dracs, grup d'animació del Palau Laurana, que l'altre dia van abandonar el Palau protestant per la presència massiva de seguidors rivals al Palau Laurana, un fet que s'ha repetit massa sovint els últims temps. De seguida hi som.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
No sé, palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts i les 4 de la tarda. Avui tenim, com us deia, un Barça-Bayern d'Eurolliga al Palau Laurana. És partit important. De seguida el Juan Arias amb les novetats esportives del partit, però abans és que hi ha mala maró al Palau Laurana després que el grup d'animació Dracs abandonessin el Palau divendres passat durant el partit contra els Alguiris. Tenim el portaveu de Dracs, el Toni Valle. Toni, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Bona tarda, Toni. Que l'altre dia us vau decidir plantar, davant la presència massiva de seguidors rivals al Palau, fora de la zona de seguidors rivals, que és una situació, Toni, que ja s'ha repetit massa aquesta temporada, no?
Per desgràcia, sí, la temporada anterior i aquesta, amb Olympiacos, Panathinaikos, Partizan, Estrella Roja, i el dia de Zalgiris, doncs, va ser una mica la gota que va fer vessar el got, no? Van entrar molts seguidors, ja teníem molts de la nostra zona, la grada superior, ens ubica Dracs, molts amb un excés d'alcohol al cos, que venien molt contents, i llavors la situació, doncs, es va tensar quan va començar les tasques d'animació. Cadascú va fer la seva, però evidentment quan l'alcohol no és un bon company per fer una animació serena. Mm. I llavors va fer saltar l'espurna i en aquell moment jo vaig dir prou perquè no és de rebut. No és de rebut que et sentis visitant el teu Palau Blaugrana. No és de rebut que les famílies i la gent gran que tenim al Palau Blaugrana doncs puguin estar, tinguin aquest malestar de sentir-se doncs pressionats per l'afició rival, que ve amb altres costums, a ser més espontanis, d'aixecar-se, de cridar. Llavors no estan acostumats la nostra gent a aquesta situació i en aquell moment vaig dir prou.
Hi ha una imatge que s'ha fet viral, que ets tu allà davant de la llotja parlant cara a cara amb Josep Cubells. No sé quines explicacions us ha donat el club i si us ha donat alguna mena de solució perquè això no es repeteixi.
Doncs, a veure, em vaig dirigir, crec que és a la persona responsable de la secció de bàsquet, que és el màxim responsable de tot el que succeeix allà. Llavors, per exigir-li, doncs respecte i que fes una actuació. Ell ha de treballar, ha de mirar, ha de parlar amb les persones que gestionen tot aquest tema al Palau Blaugrana, ha de parlar amb seguretat, ha de parlar amb la pròpia Eurolliga per veure com es gestionen aquests partits, fins i tot amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per veure com es treballen aquestes possibles, diguéssim, invasions o vingudes majoritàries d'afició rival i veure quines solucions hi ha. No tenim encara una resposta directa, sabem que s'estan treballant, ens han informat que el club està treballant amb aquest tema i restem a l'espera. Mentrestant, nosaltres continuarem fent la nostra feina d'animació, continuarem a la grada i respectant, doncs, evidentment, el que ens digui el club, però evidentment arriba un moment en què t'has de plantar perquè la seguretat és molt important. O sigui, treballem des de fa molts anys un Palau Blaugrana respectuós, sense insults, sense violència, i és una cosa que hem de cuidar des de tots els àmbits.
Per tant, com a mínim, la directiva amb vosaltres, hi ha cert diàleg, Toni? O...
Sí, no, sí, evidentment hi ha diàleg constant perquè, a veure, nosaltres fem la nostra tasca dins del Palau Blaugrana i la fem amb el seu consentiment i intentant complir sempre amb la normativa que ells ens marquen i amb els punts que hem de complir sempre, no? Evidentment no podem treballar aïlladament, som el mateix club, la mateixa secció i treballem conjuntament. Evidentment que hi ha diàleg, però hi ha moments en què has d'apretar una mica més, no ens agrada, però evidentment hi ha moments en què has de dir una miqueta prou perquè els teus mateixos membres del grup t'ho exigeixen i la gent del Palau Blaugrana també es dirigeix una mica a nosaltres com interlocutors a nivell d'animació de dir, escolta, això no pot continuar d'aquesta manera i hem d'expressar doncs, el nostre malestar i expressar doncs, la nostra preocupació.
No, preguntava si hi havia diàleg perquè com tenim també el cas recent de la grada d'animació de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que allà sí que no hi ha cap mena de diàleg amb la gent de la grada d'animació, per això t'ho preguntava.
No, en el cas nostre hi ha diàleg, hi ha converses en diferents àmbits, a diferents nivells, i és un problema que s'ha de solucionar. O sigui, no, a totes les famílies hi ha problemes i surten en un moment o en un altre, i això no significa que hi pugui haver una mala maror. Significa que hi ha vida, que hi ha, evidentment, que hi ha contacte i que hi ha un cert conflicte, que llavors estem tots per intentar solucionar-lo.
Perfecte, Toni. Teniu certa sensació, vosaltres, que sou grup d'animació del Palau, que hi ha certa deixadesa amb les seccions per part d'aquesta directiva o no?
A veure, el que estem veient és que estem amb el club en una situació absolutament pues, preocupant per el nivell econòmic que tenim i, evidentment, es prioritza el que és el futbol perquè és, a veure, és l'alma, l'ànima del nostre club. Evidentment, si el futbol no funciona, no funciona res. I ara estem intentant salvar doncs la casa posant tot al grup més gran que és el futbol. Evidentment que nosaltres estem preocupats per la continuïtat de les seccions, per els problemes econòmics que està patint el club, però esperem, a veure, el Barça sempre ha estat el més que un club és perquè també és un club poliesportiu i el barcelonisme que es viu al Palau Blaugrana doncs no et pot perdre. I creiem que simplement és una situació conjuntural per aquest problema econòmic que estem patint. O sigui, crec que la directiva, en el moment en què solucioni el tema econòmic, arregli tot el tema del futbol, després les seccions tornaran a ser cuidades com ho han estat sempre.
Molt bé. Toni Valle, Dracs, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquest vespre a animar força el Barça al Palau davant del Bayern.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs busquem les novetats d'aquest partit, que és un partit important en la lluita per entrar als play-offs de l'Eurolliga. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Bayori? Buena tarde. Sí, protagonizan un duelo directo para clasificarse entre los seis primeros y, por tanto, ahorrarse el llamado play-in. A falta de cuatro partidos para el final de la liga regular, los azulgranas son quintos y los alemanes octavos, pero están empatados con el mismo balance, 17 victorias y 13 derrotas. El Barça llega en un buen momento tras encadenar tres triunfos consecutivos en la Euroliga, que, si lo ampliamos a la Liga ACB, supone una racha de seis victorias en los últimos siete partidos, mientras que el Bayern solo ha ganado en una de las últimas cuatro jornadas europeas. En el partido disputado en Múnich, el conjunto germano ganó por 22 puntos con un recital del alero Andreas Obst, que anotó 11 triples, un aspecto que el técnico del Barça, Joan Peñarroya, espera minimizar.
L'equip que més tira i que més fica de 3 punts de tota l'Eurolliga, bueno, un extra de concentració i un extra d'energia, pues, en un partit important tant per ells com per nosaltres, perquè, bueno, pues, ens apropem al final de la competició. Serà un dels factors importants a intentar controlar, però sense descuidar altres parts del joc d'ells ofensiu i parts nostres, pues, també del nostre joc col·lectiu.
La Provítola, Núñez y Vesely son baja en los barcelonistas. Óscar da Silva lo es en el Bayern. El partido 20-30 en el Palau.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
També avui juga el Manresa, partit de Champions. En aquest cas, apurant opcions, ha de guanyar el Manresa a la pista del Tenerife. El partit arrenca a les 8 del vespre i esperar que la Reggiana perdi a la seva pista davant del Petkim Sport per poder seguir en competició. Ciclisme, Volta Ciclista a Catalunya, avui segona etapa, ha sortit de Banyoles, arriba a Figueres i, a diferència d'ahir, Quique, ahir pluja, avui veig que fa solet, eh?
Fa solet, fa un gran dia a l'Alt Empordà, ara zona, doncs, que han de reposar una mica les forces als corredors després d'haver atrapat els que anaven escapats, 65 quilòmetres per al final, el gran grup està unit, fa, res, 2 quilòmetres, ha aconseguit Juan Ayuso bonificar amb 3 segons per davant de Roglic, de Mas i companyia, així que avantatge pel corredor Ayuso, que és evidentment un dels favorits per guanyar la Volta Ciclista a Catalunya. Avui arriben a Figueres, d'aquí una estona primer pas per la línia de meta i després al voltant de les 5 al final, previsiblement a l'esprint. Demà arriba la muntanya des de Viladecans, Style Outlet, camí de la Molina de la Cerdanya, que ja és en bici, 218 quilòmetres abans de l'arribada també a Montserrat del dijous.
I acabarem parlant de tennis. Paula Badosa ha hagut d'abandonar el torneig de Miami sense poder disputar els vuitens de final. Malauradament s'han reproduït aquests problemes que ve arrossegant els últims temps a l'esquena. Per tant, la tennista filipina Alexandra Ayala es classifica sense jugar. I una notícia trista, una notícia luctuosa, ha mort Joan Aguilera als 63 anys. Joan Aguilera, un dels tennistes més talentosos que ha donat al tennis espanyol, va arribar està al número 7 del món, va ser el primer tennista espanyol en guanyar un Masters 1000 a Hamburg en una final mítica i recordada contra Boris Becker l'any 90. Descansi en pau.
Hell Superstar!
Es que hay que Araujo juega en altura, hay que Rafinha no oye. Héroe sin capa, que diría Heriberto Frade, Enzo Boyomo, central camerunés de Osasuna. Si no hay contraorden, esta tarde a las 8 tiene un Camerún-Libia, fase africana de clasificación para el Mundial. Partido acaba a las 10, descompresión tal, a las 11 sale del estadio de Camerún con rumbo al aeropuerto de Yaoundé. Turkish Airlines, 667. Yaoundé, Estambul. Salida a las 2:30 de la madrugada.
Flight radar.
Llegada a Turquía a las 11:45 de Estambul. Tendrá que retrasar el reloj 2 horas. 7:15 de vuelo. Pero es que en Estambul hará una pequeña parada para a las 13:45 de Turquía coger el Turkish Airlines 1859 Estambul-Madrid. 4:35 más de vuelo para llegar a las 4:20 de Madrid. Retrasando el reloj 2 horas respecto a Turquía. Aquí no queda la cosa. Una horita más de vuelo Madrid-Barcelona en el primer puente aéreo que salga para finalmente, después de 13 horas de avión y tener el cuerpo hecho unos zorros,
dormir en Barcelona e incorporarse el jueves al resto de la plantilla de Osasuna con Vicente Moreno al frente. Enzo Boyomo. Ay, Dios mío. Y luego se queja Ancelotti. Última hora, Ballori. El circuito Ricardo Tormo de Cheste acollirà proves del Mundial fins al 2031. Han tornat a absoldre Sepp Blatter i Michel Platini a la Cort Federal Suïssa per presumptes delictes fiscals. Blatter ja bufa 89 espelmes al pastís i com que a Sebastián Coe no l'han escollit president del COI, manté les sancions vigents en atletisme a Rússia i Bielorússia.
Les enquestes en clau Barça, els més habituals contra Osasuna o Girona. Està al 50% l'enquesta. En clau espanyol, més tranquils després de la reunió amb OCTA, no 90%. En clau Girona, creieu que puntuarà a Montjuïc, no 62%. Arribem a les 4. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.